Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Els dies 23 i 24 de maig, el Col·legi d'Arquitectes acull la cinquena edició del seu Congrés d'Arquitectura i Salut.
A debat, la salubritat de l'entorn construït tant dins com fora dels edificis i més enllà a les àrees urbanes. Professionals de l'arquitectura, de la sanitat, gestors, administracions i usuaris posen sobre la taula casos d'edificis malalts, exemples de mesures d'eficiència energètica respectuoses amb la salut, propostes d'acció i bones pràctiques. Ens ho explica l'arquitecta Sònia Hernández, directora del Congrés.
S'han intentat triar tots els ponents perquè puguin explicar-ho no només des d'un punt de vista teòric, sinó també des d'un punt de vista pràctic, amb exemples reals. Perquè al final del que es tracta, i sobretot en el punt en el que ens trobem avui en dia, és que realment això hem de trobar com implantar-ho. Vull dir, la teoria ja la sabem i està clara, està ben definida, està il·lustrada, està publicada, però hem de trobar les maneres d'implementar-ho. Aleshores, clar, l'experiència de tota la gent que hi participa també és un punt fort.
El propòsit és abordar la temàtica de forma transversal, al plegar arquitectes que coneguin com implementar criteris de salut als espais, administracions que promoguin polítiques cap a edificis més saludables i usuaris que coneguin i demandin aquestes bones pràctiques. Núria Moliner, una altra de les arquitectes implicades en aquest grup de salut i arquitectura del COAC.
Integrar qüestions de salut en l'arquitectura, evidentment també en l'urbanisme, més que un plus, és una necessitat i una responsabilitat. En el moment en què tenim la informació, sabem com de perjudicial pot ser segons quins materials utilitzem, com dissenyem un edifici, les seves instal·lacions, etc. Forma part de la responsabilitat de tots els professionals que participen del sector de la construcció, per començar pels arquitectes, de tenir-ho en compte perquè realment podem, a través de decisions molt senzilles que no suposen una inversió superior, millorar notablement la qualitat de vida i la salut de les persones, que hauria de ser la nostra prioritat com a professionals. I a més, entendre que la salut va totalment de la mà de l'ecologia i de la sostenibilitat. És a dir, està bé deixar enrere certs vicis d'una professió potser una mica obsoleta i avançar cap a una arquitectura que entén que hem de pensar en les persones i en el planeta.
El Congrés s'organitza en tres taules temàtiques. La primera, dijous 23 al matí, renovació i rehabilitació urbana.
Amb Natalie Moller, investigadora en el grup d'iniciativa de planificació urbana, medi ambient i salut de l'Institut de Salut Global. Carmen Ruiz, metgessa de família, experta en salut ambiental i adscrita al CAP de Montcada i Reixac. Coque Claret i Oriol Montaner, arquitectes i professors tots dos de l'ETSAF. Ceferino Maestu, director del Laboratori de Bioelectromagnetisme del Centre de Tecnologia Biomèdica de la UPM. Moderats tots plegats per Elisabet Silvestre, biòloga experta en biohabitabilitat.
Com conjuga la sostenibilitat i l'eficiència energètica amb la salut. És a dir, que hi haurà diferents ponents que parlaran, doncs, des del facility management fins a com implementar l'eficiència energètica garantint la salut de les persones, ciutats intel·ligents però que van més enllà de l'smart i que també integren criteris de salut, no? O sigui, veure aquesta aplicació tant a nivell de rehabilitació com a escala urbana, conjugant, doncs, aquests dos grans temes, no? La salut i l'eficiència energètica.
La segona taula, dijous a la tarda, planificar les ciutats i construir en verd.
Amb Mireia Gascón, investigadora de l'Institut de Salut Global en els projectes Blue Health i el Barcelona Life Study Cohort. Àlex Puig, mestre jardiner de Vivers del Ter. Gerard Passola, biòleg, director de Doctor Arbol, que investiga i promou l'arboricultura moderna. Laia Botei, de Som Natura. Enric Aulí, doctor en farmàcia, màster en enginyeria ambiental. Jordi Huguet, farmacèutic, director tècnic d'Aguapur i coordinador de l'Aula de l'Aigua. Moderats per Toni Solanes, arquitecte expert en sostenibilitat.
Es parlarà de la integració del verd i el blau en els entorns urbans, en els habitatges i la seva relació amb la salut. Aleshores, hi haurà diferents ponents que parlaran, doncs, això, especialment sobre diferents implementacions i avantatges del verd i del blau, no? També no oblidem els espais d'aigua, no? Com a font també de biodiversitat i de generació de salut.
I finalment, divendres 24, nous reptes en l'arquitectura.
Amb Albert Sagrera, arquitecte de Societat Orgànica, especialista en materials, residus i aigua. Borja Frutos, doctor arquitecte especialista en gas redó, de l'Institut Eduardo Torroja. Oriol Rosselló, arquitecte de l'estudi Bangolo. Sandra Bestraten, arquitecta i presidenta de la demarcació de Barcelona del COAC. Cristina Pérez, del PINSAP, el Pla Interdepartamental de Salut Pública, subdirectora regional del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Daniel Cardona, arquitecte, coordinador del grup de salut de l'Incasol, en aquesta ocasió moderats per la mateixa Sònia Hernández.
La salut com a un indicador transversal a través de noves normatives o les noves problemàtiques que ens trobem avui en dia per la implementació d'aquests criteris de salut. Aleshores, trobarem diversos exemples, des de la implantació del radó, no?, amb aquest nou codi tècnic ens arriba, fins a altres exemples de diverses institucions que ja hi han treballat en intentar integrar aquests criteris i ens poden explicar les limitacions amb les que es troben o les dificultats en les que es troben per poder-ho fer replicable en altres llocs.
Limitacions i dificultats que difícilment es poden justificar per la manca de recursos econòmics, sinó per les persistències d'uns paradigmes i hàbits de treball encara poc adaptats a aquestes noves realitats que genera i demanda la societat.
La implementació d'aquests criteris, si s'integra des del moment del disseny, no ha de tenir cap tipus de repercussió econòmica, perquè és escollir unes coses respecte d'unes altres. Això primer de tot. I segon és que la repercussió econòmica de fer edificis malament fets o que tenen aquestes patologies és infinitament més descontrolada i superior a la, no sé, m'invento, petita repercussió que podríem incrementar d'inici, si és que realment cal, però que després, vull dir, és un estalvi a llarg plaç, no? Definitivament del que es tracta és de tenir una formació, és a dir, d'entendre les repercussions que tenen certs aspectes del disseny o de la posada en obra. I només d'integrar aquests coneixements, això no té preu, vull dir, no té una repercussió econòmica, però que sí que té una gran repercussió en el manteniment, en l'ús i en la qualitat d'aquell edifici. Aleshores sí que es tracta que també els tècnics, els constructors, vull dir que tothom que en forma part del procés constructiu en sigui conscient d'aquests criteris.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.